El matí de Ràdio Sabadell. La mirada.
El Premi Néstor Luján de novel·la històrica ja voltava una mica la Teresa Sagrera, perquè ja s'hi va acostar ara fa 11 anys i finalment ha recaigut en aquest El cor del balneari, i volem que ell ens expliqui com li va assentar. Bon dia, Teresa.
Molt bon dia.
Com és això de rebre el Premi Néstor Luján de novel·la històrica?
Home, és tot un honor. Estic encara molt núvol, perquè un reconeixement així doncs t'esperona a continuar treballant i a dedicar tantes hores com fa falta per fer una novel·la històrica, no?
Fa pràcticament una dècada no va ser finalista,
sí,
oi?
Sí, fa 12 anys. Aquella novel·la, que era la meva primera, es va publicar fa 11, com tu has dit, però el premi era l'any anterior. Va ser un excèssit, perquè no estava previst que hi hagués un segon premi, i bé, em vaig quedar allà a les portes, però que també va ser, doncs, una gran alegria, perquè era la primera novel·la.
Confidències d'una reina.
Sí, Confidències d'una reina, que després s'ha portat a teatre, i bé. I ara, doncs, aquesta vegada, doncs sí, 12 anys després, ha sigut que sí.
De la reina hem passat al balneari,
ha passat al balneari, sí. I del segle XII hem passat al segle XX.
Editat per Columna Edicions,
sí.
El trobarem aviat i el presentarem a Sabadell aquest dijous,
sí,
al Gremi de Fabricants.
Amb la Montse Barderi, molt ben acompanyada, sí, a les 7 de la tarda.
Com ha sigut això de venir-lo a presentar aquí?
Doncs bé, es tracta d'intentar fer la màxima difusió, i Sabadell, doncs, ja és una ciutat, doncs, que va bé de venir-hi i de que ens rebeu, i de fer arribar, doncs, el llibre a quanta més gent millor, perquè la idea que tens és aquesta, no? Quanta més gent la pugui llegir, doncs és una gratificació.
Has triat per centrar l'argument de la novel·la Caldes. Com és?
Doncs jo tenia moltíssimes ganes d'escriure sobre el segle XX, perquè no hi havia escrit. Bé, hi havia escrit a la juvenil, una juvenil que tinc, no? Però amb històrica no, i em venia molt de gust. I volia fugir d'episodis èpics que ja m'hi he centrat repetidament. Llavors, una manera de tractar més els sentiments, les persones, les relacions entre ells, era buscar una trama de personatges, bàsicament. I pensant com fer-ho i tal, se'm va ocórrer, doncs, que una bona idea seria un balneari. Llavors, buscant, vaig veure que Caldes, en aquell moment, Caldes de Montbui, era la vila termal per excel·lència. Entre el segle, finals del segle XVIII i començaments del XIX, era la que acumulava més balnearis i amb una qualitat, doncs, destacable, no? Tenia 8 balnearis i 2 hospitals amb tractaments d'aigua, també.
Déu-n'hi-do. I llavors, a partir d'aquí, vas anar venint, vas demanar documentació...
A partir d'aquí vaig començar a fer recerca sobre Caldes, anar a l'arxiu, passejar-me per Caldes, i anar descobrint una mica, i va ser quan vaig descobrir el balneari Rius, que ha sigut com la guspira. Sempre hi ha una guspira que t'acaba de dir, doncs aquí, sí, el balneari, perquè el balneari Rius, ara ja ha desaparegut, que són habilitat una part per dependències municipals, doncs era un balneari comparable a l'esplendor dels balnearis europeus en aquell moment. I vaig pensar, doncs, que era un entorn molt, molt novel·lesc per poder inspirar-me per crear jo un balneari, que no és el balneari Rius, però hi està inspirat. El balneari Ventura de la meva novel·la està inspirat en el balneari Rius, en té moltes coses, però no és el balneari Rius.
A partir d'aquí també vas introduint elements que, clar, els calderins, no? Els hi ha de venir,
sí,
una pujada quan veuen,
sí,
oh, la Font del Lleó, tot això, sí, que és molt nostrat.
Bé, perquè intentes d'alguna manera, que això ja és una manera, doncs, de fer jo la novel·la històrica, no? Per una banda, hi ha la trama dels personatges, que en aquesta, a diferència d'altres, els secundaris i els principals majorment són de ficció, perquè volia tenir la màxima llibertat a l'hora de parlar-ne i no haver d'estar amb lligams, perquè ets molt cap aquí, clar. I llavors hi ha com uns, més que secundaris, uns gent que acaba d'omplir, que són ja els que són històrics, però que no tenen un paper molt rellevant. O sigui, sí que hi ha el pintor Joaquim Mir i d'altres, no? I clar, tot això és la vida del balneari, la vida dels de dalt, la vida dels de baix, treballadors i clients, però també està lligadíssim a la vida de Caldes i als seus llocs més representatius, i a la vegada lligat a la vida de tot el que està passant a Catalunya.
De fet, començant per aquí al final, sí. M'ha cridat molt l'atenció el tren, no? El Calderí.
Sí, sí, sí. Aquest ramal, no?, que va anar durant uns anys des de Mollet fins a Caldes i que servia, d'alguna manera, doncs, substituïa les tartanes i les diligències per donar servei a aquests clients que tan distingits que anaven de l'ons de la burgesia barcelonina, que anaven cap a Caldes a fer tractaments, i ja no només tractaments, perquè ja ha canviat aquesta mentalitat i és anar també a fer una estada d'oci, a fer una estada de descans, no? I sí, era un ferrocarril, un tren amb vagons habilitats ja, amb un luxe, preparats doncs, per aquesta clientela. Sí, sí.
Bueno, que els vagons tenien classes, llavors,
sí,
oi?
Sí, sí, primera, segona i tercera classe. I, a més, hi havia algun dels vagons de primera classe amb llit i tot, per si hi havia malalts que ho requerien o necessitaven.
I una mica justament a la novel·la n'expliques gairebé el final, no?, d'aquest sí. Calderí.
Perquè la vida de la Lola, d'alguna manera, que és la protagonista, i ens explica doncs, des de la seva arribada a Caldes, a la Font del Lleó, com tu deies, va transcorrer en paral·lela al pas doncs, del temps i de la història. I clar, el canvi d'època, d'alguna manera, de deixar enrere totes les tartanes i el transport amb bous i carros de les llambordes de la Pedrera del Remei a la mecanització dels cotxes i els autos i tot això. I tot això circula també, és la història del Calderí, que també es va evolucionar. Sí.
Va, ara que has tret la Lola, digue'ns una mica la sinopsi del llibre.
Sí. Doncs la Lola és una noia jove, arriba a Caldes amb 20 anys i ve amb l'encàrrec de complir l'última voluntat de la mare, que és portar una capseta de música a l'Ignasi Ventura, el propietari del balneari Rius, sense saber si és viu ni és mort, perquè
Balneari
hem passat...
Rius, que ai, la novel·la és el Balneari Ventura.
Eh? El Balneari Ventura, ara el confonia jo i tot. Bé, doncs arriba el Balneari Ventura a portar la capseta de música. A partir d'aquí decideix quedar-se, moguda per l'intriga i per saber una mica més què amaga tot aquest entorn i tots aquesta gent que hi conviuen, i anirem coneixent doncs, això, els secrets, les misèries i les relacions que es teixeixen entre tots ells.
El fill, per exemple, del propietari, el Marià. Que ens cau superbé.
Molt, molt. Sempre n'hi ha d'haver algun. A totes les novel·les sempre hi ha d'haver algú, no? Després, al llarg de la novel·la, una mica com passa la vida, vas entenent perquè el Marià és com és i perquè cadascú és com és, no? Però d'entrada no desvella molta passió, no, el Marià.
No, i de fet hi ha un gir, eh? Quan llegeix la novel·la, que al final és com toma, saps? Quan penses apa!
Toma, Marià!
Ara tens el teu.
Sí, sí, sí.
Hi ha un altre que també me l'esperava més, no? De coses que està molt bé perquè ja hi vas com sí, arribant i al sí. final és bueno, però sí. aquí mateix també és allò, ai, l'heu de llegir perquè de debò que està... Suposo que això també t'ho vas planificant, no, Teresa?
Jo treballo quan faig novel·la històrica, perquè aquesta ja d'històrica és la sisena, de novel·la és la setena, però d'històrica... Llavors, treballo sobre una escaleta molt definida, que capítol per capítol, una estructura molt feta. No vol dir que després, quan hi ets pel tros, se t'acudeixi alguna cosa més que pugui fer modificacions, però l'estructura bàsica de l'edifici està feta, les parets mestres estan construïdes. Pues pots posar algun envà, pots decidir afegir una finestra, pintar d'un color o d'un altre, però les parets mestres ja estan definides.
I també ha jugat molt amb la riquesa del llenguatge, també, no?, del vocabulari.
Era la intenció. Espero que doncs, això també ho gaudeixi el lector, perquè doncs, intentes això, no? No perquè sigui novel·la històrica o no perquè sigui... crec que ha de ser tan acurat en el llenguatge com ho podria ser un altre gènere i no només hi ha la finalitat de distreure, no? O sigui, crec que, a part de distreure, que ja està bé que el lector es distregui perquè és la primera, potser, de finalitat, perquè agafes un llibre, però després també, doncs, si el llenguatge és cuidat, si, i si aprens alguna cosa del moment i tot això, doncs són afegits, objectius afegits, sí.
Conforme l'he anat llegint, sí. Ostres, hi ha algun altre personatge masculí, que suposo que també és una mica el reflex dels temps, no? Que, com per exemple el doctor Amat, no?
Sí.
Que també...
També tela.
Vaya tela, no? I en canvi els personatges femenins, que al final van tenint una intervenció en la sí. vida de la Lola, sí. no sé si diria d'acompanyament, però que com mínim al final sí. fan que les coses sí. puguin avançar, encara que sigui unes pessetes.
Sí,
no?
El doctor Amat és un, com els altres, és de ficció, però jo voldria fer un incís en el sentit que són de ficció, però estan construïts en base a la versemblança i al rigor històric, perquè el cos de metges de Balneari es va crear al segle XIX i era per donar servei, doncs, a totes aquestes cures i aquests tractaments que es feien en els centres balnearis, no? I el doctor Amat, doncs, seria un dels metges que arriba, doncs, a Caldes per fer, doncs, aquest servei. Sí.
I, en canvi, doncs, tenim a la Serafina, per
sí,
exemple.
Sí, la Serafina és com una picadeta d'ull a la Rodoreda, perquè la Rodoreda té un conte, que a mi, bueno, la Rodoreda és la gran mestra, no? I té un conte que es diu Serafina, i és papissota. I a mi m'enamora aquest conte, de tant en quant el torno a llegir, perquè és una passada. I vaig pensar, mira... Doncs sortirà una criada que sigui una de les treballadores del balneari que es dirà Serafina. I és aquesta picadeta d'ullet.
I també surt l'Elisa, que sí. Ara que també a vegades parlem de la gent gran, no?
Sí.
D'aquesta gent gran que li fem un car relatiu,
sí. Sí.
No? Però compta amb l'Elisa, eh?
Sí, l'Elisa és molt Elisa, és una senyora molt gran, que ja fa, a molta gent sembla que fa nosa i que li endossen d'alguna manera i li col·loquen a la Lola com a banyadora perquè se'n cuidi ella, però que entre elles s'estableix un lligam molt especial, perquè és una dona, doncs, que és una gran narradora, no? I com que ella, la Lola, ha viscut sempre, doncs, més a cavall de la narració que de la vida real, connecten de seguida.
Una cosa que també t'hi detures en la novel·la és el fet aquest de, quan estàs en un lloc... però costa horrors deixar de sentir-se'n foraster.
Sí, sí. Sí, perquè crec que és el sentiment que acompanya la Lola. O sigui, la Lola, abans de l'arribada a Caldes, ella ja era una forastera. O sigui, era un sentiment que duia amb ella, no? I treballar els sentiments dels personatges, per mi, intentar viure'ls com a escriptor i que intentar transmetre'ls és el gran repte. O sigui, és el gran repte, per mi és el més complicat i crec que com a escriptora tu t'has d'arribar a emocionar i t'has d'arribar, doncs, a enriolar quan és necessari o a apassionar quan toca, però que és això, és el gran repte. I sí, la Lola té aquest estigma que l'acompanya des del naixement de sentir-se forastera allà on va, no?
Hem parlat dels esdeveniments històrics, per exemple, a Caldes, el que podríem considerar la mort del Calderí, no? D'aquest tren que feia arribar fins a la ciutat termal, però també surten les eleccions...
Les pedreres, les eleccions de la República.
Quina anaves a dir?
La pedrera, anava a dir.
Ah, la pedrera també, sí, senyora, és veritat.
La pedrera de Caldes, que clar, va vestir bona part dels carrers de Barcelona, les llambordes de Caldes, no? I clar, ocupava molts homes de Caldes i molts que van venir a treballar de fora. Llavors la pedrera també fa com de ressonància de tot el moviment sindical, que les fortes reivindicacions, manifestacions, les vagues, tot el que s'està coent a la capital, ressona a Caldes, perquè per com és de petit, perquè no arriba als 4.000 habitants, entre 3 i 4.000, depèn dels anys, clar, no? Però té molta activitat. O sigui, entre la pedrera, petites indústries, molta artesania, els balnearis... I aquest moviment sindical també és viu a Caldes. I llavors la pedrera em va bé per parlar de tot això i per lligar-ho amb el que està vivint la capital, Sí, sí. I el naixement de la Segona República.
Sobretot m'ha agradat el, com expliques el, la prèvia i post de les eleccions, no? Sí. Perquè és una manera molt gràfica de veure el detall com devien ser aquells dies, no? El, potser la manera de fer política dels diputats era una mica diferent, no? Per tal com s'havien de guanyar l'elecció, i el moment aquest, no?, on va el diputat que després traurà la plaça, i com ho viuen una vegada han guanyat, el que han de ser els dies previs perquè marxi el rei. Ostres, això també has posat molt els punts sobre les is.
El que té quan expliques una novel·la històrica que és molt cap aquí, no, que és molt contemporània, doncs que ja tens totes les actes municipals, tens la hemeroteca local, tens tot això que es conserva a l'arxiu, les fotografies, que és d'una riquesa que et dona, doncs, el saber, doncs, tot el que estava passant realment a Caldes. Això, la visita, per exemple, de l'Aiguader, que és el primer alcalde republicà de Barcelona, que realment van a fer un míting al Centre Democràtic i Progressista. Doncs, el míting aquest, jo no sé com va ser, però te'l pots imaginar, vull dir, no dius cap. Però sí que sé, hi ha uns escrits de més o menys el que es va dir, la unió de les esquerres, després, clar, els resultats que es van tenir, tot això és absolutament cert, vull dir, no me'l podia pas inventar, no? Però l'eufòria aquesta, encara que sigui amb el temps, tots l'hem viscuda d'alguna manera, en altres moments, no? I era fàcil d'imaginar, venir d'una repressió dura, com va ser la dictadura de Primo de Rivera, i l'esclat de la Segona República, no? I això crec que també és una cosa que, com a ciutadà, t'emociona.
I tant. Per aquest procés de documentació també fas un agraïment al préstec interbibliotecari.
És importantíssim i és de les coses que em meravella més, o sigui, perquè a diferència de 50 anys enrere o de i menys, abans tenies la biblioteca que una mica ben poblada, però no sempre a poca distància, lluny. T'havies de desplaçar, però a part, com tu vulguessis documents d'una altra biblioteca, t'havies d'anar movent de biblioteca en biblioteca. Clar, ara tu pots consultar el catàleg, veure què et necessites i des de la biblioteca local o més propera et porten els documents. Clar, això facilita moltíssim la feina. Això i la digitalització. El fet que tu puguis consultar arxius, biblioteques virtuals, també és un... fa la tasca molt més fàcil. Arxius visuals, hemeroteques, clar, tot és... Llavors ja és les hores que hi vulguis dedicar, perquè...
Ja la té tela. Teresa, gràcies per venir-lo a explicar i gràcies per haver-lo escrit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Teniu una cita, eh? Aquest dijous, dia 20, a les 7 del vespre, al Gremi de Fabricants, presentació del Cor del Balneari de la Teresa Sagrera en companyia de la Montse Barderi.